Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Anem a fer un repàs a les activitats de la biblioteca i alguns dels llibres que ens han portat tant la Núria com la Marta per comentar-nos, llibres que formen part del fons tant de la Biblioteca Popular Santiago Rossinyol com de la Roig i Reventós. Núria, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Marta, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Per on voleu començar?
Bé,
activitats, doncs vinga.
Les que queden, perquè ja se n'han fet unes quantes durant el mes, i el que queda és demà, a les 8 del vespre, hi haurà la presentació d'un llibre de Ricard Rabella, que es diu El tren està per passar, una jubilació inteligente. El tema ja es veu pel títol per on anirà. I la presentació la farà el doctor Pere Haster. Serà a les 8 del vespre, el divendres 11 de maig.
D'acord, no pateixin que no trobarà cap queixal a ningú. El doctor Pere Haster, que farà en aquest cas de presentació del llibre que en el seu dia varen tenir Ricard Rabell aquí explicant-nos el sentit final d'aquesta obra que vol allò esperonar noves motivacions per a les persones que han entrat en la jubilació. Més coses?
Després hi ha una activitat que s'havia de fer aquest divendres, demà, però que s'ha ajornat a dijous, dia 24 de maig, que és una conversa, una tertúlia literària amb l'escriptor Ramon Solsona. Aquesta tertúlia s'ha ajornat a dijous 24 de maig a les 8 del vespre.
D'acord, és a dir, no tindrà lloc demà, segur que vostès tenien o ho tenien ja més o menys emparaulat,
sí.
Aquesta tertúlia literària amb Ramon Solsona no es farà demà,
sí.
Farà el dijous 24 de maig.
Parlarà sobretot del llibre L'home de la maleta. Bé, i per aquest mes, bueno, hi ha l'exposició de Fotomatch al pati de la biblioteca, que el tema són els llibres. I també, bueno, vull comentar una de les vitrines que tenim a l'entrada de la biblioteca, en el qual hi hem posat una exposició de llibres sobre Charles Dickens, que aquesta exposició bibliogràfica l'hem preparat en ocasió del bicentenari del naixement de Charles Dickens.
D'acord, que va mereixer una activitat també fa uns quants dies de lectura.
Una lectura bilingüe, anglès-català, de dos fragments de dues obres d'ell, Pickwick i Oliver Twist.
D'acord. Suposo que tot del fons de la biblioteca, no? Aquests llibres sobre Dickens que teniu a la vitrina.
Sí, sí, sí. De fet, tenim una setantena de llibres, d'edicions de llibres de Charles Dickens. A tota la xarxa de biblioteques hi ha a les 200 biblioteques unes 590 edicions diferents d'obres de Charles Dickens. I bueno, el que és curiós o no, curiós no és la paraula, és que s'estan tornant a reeditar a partir del 2010. 2008, 2010, 2011, suposo que perquè ens hem acostat
al motiu d'aquest bicentenari. No? Què és un autor que es demana? És que anava a preguntar, jo no sé
massa.
Si la literatura de Dickens és una literatura molt demanada,
sí,
o no.
Sí, no, a la novel·la juvenil, o sigui, a la secció infantil, demanen els contes de Nadal. Sí, després hi ha alguna altra cosa més que també es demana, però...
Però no és un dels autors més demanats. No. Vaja, no sé si... El que passa és que segurament us preguntaríem, no sé si Dostoyevsky es demana molt, per exemple. Tampoc. Suposo
però,
que...
Però es demana.
Però es demana,
Però es demana, sí.
Si no es demana, sí, sí.
Anna Karenina... Això es va demanant sempre.
Es va demanant.
Sí. Hi ha traduccions també noves. I nosaltres també, de Charles Dickens, la biblioteca ha comprat una novel·la que s'ha editat ara fa poc, el 2008, que es diu La casa desolada, perquè també ens l'han demanat.
D'acord.
Llavors tenim que és un llibre...
Gruixut?
Gruixut i dens, però que o sigui, sembla ser que és molt bo.
Encara que pugui semblar mentida, els clàssics també van sortint,
Van sortint.
I la Núria ens porta del fons de la biblioteca.
Del fons de la biblioteca he portat...
Del fons.
He portat 5 llibres.
Riem amb la Núria, perquè nosaltres creiem, i ens sembla que aquí coincidim tots tres, que és molt bonic poder desempolsegar
aquests llibres. Donar-los una altra vegada, donar-los una miqueta de vida.
Perquè, entre altres coses, segurament a qualsevol mercat això no valdria gran cosa, però té un valor històric punt de vista de la biblioteca i documental,
la relació que tenen les diferents edicions en el pas dels anys a la biblioteca. Per exemple, el més antic que tenim és una traducció en castellà que es diu Les luches de la vida.
Aquest és el llibre més antic que teniu
De Charles Dickens.
De Charles Dickens,
que està editat a Barcelona el 1897. I la gràcia que té també és que és un llibre que pertanyia a Marencià Roig i Reventós.
Home, doncs per això que hi ha aquí un valor afegit, veiem la signatura de Marencià Roig i Reventós en aquest llibre de Charles Dickens de l'any 1897. Una edició de butxaca, és això?
Sí, molt de butxaca.
Molt de butxaca,
Té una col·lecció que es diu Biblioteca de la Protecció Nacional.
1897. Encara s'havien de perdre les colònies. Vinga.
Més cap a... O sigui, la següent obra més antiga que tenim és El grillo de l'hogar, que està en castellà també i és de 1931.
D'acord.
I l'he portat perquè està traduït per Ortega y Gasset.
Entesos.
Aquest també és un llibre dels primers de la biblioteca.
Aquests encara es poden demanar?
Sí.
Són del fons de la biblioteca. Són
del fons de la biblioteca, Estan catalogats, vull dir, que es poden demanar.
D'acord, tinguin l'atenció, Carlos Dickens.
Tercer lloc, i és amb un llibre de 1930, ja és una edició en català, El grill de l'hogar.
La versió en català
de El grillo de l'hogar, i està editat per la Llibreria Catalònia.
Entesos.
Aquesta és la tercera obra que tenim en més antiga de Charles Dickens.
De Charles Dickens a la biblioteca.
I la quarta obra és en castellà. En castellà és un llibre que és... La novel·la es titula Libro de Navidad, és una altra versió, i la traducció de l'anglès la va fer Agustí Esclar Sans.
D'acord.
Aquest llibre és de 1944. I finalment, als anys 70 es van tornar a reeditar les obres. Editorial Proa va editar...
Amb els seus conegudíssims llibres de color taronja de la Tot Vent, d'aquesta col·lecció tan coneguda.
Traduïdes per Josep Carner.
Vaja.
En aquest cas he portat Pickwick, però tenim també Oliver Twist.
D'acord. Traduïda per Carner també, Oliver Twist?
També està traduïda per Carner en aquesta col·lecció, però després tenim una traduïda per Pau Romeva. Que també és més o menys la mateixa època.
Doncs si volen trobar ja edicions més recents de la col·lecció Tot Vent de Proa, també Dickens, un ventall de les diferents edicions de Dickens que hi ha a la biblioteca i que es poden trobar, com ens deia la Núria, en aquesta vitrina a l'entrada, una selecció del que es pot trobar. Marta, bon dia.
Bon dia.
Què t'havia dit, bon dia?
Sí, ja ens ho havíem dit, però tornem a dir.
Aquest matí no sé, però què ens portes?
Mira, com a activitats... Demà, divendres, fem l'hora del conte, 2:15 PM, i llavors demà farem el títol així de la sessió, és Contes normals. Jugarem amb les inicials, o sigui, amb les lletres de la paraula normals, i cada una d'aquestes lletres vol dir una cosa diferent.
Entesos.
Això ho farem demà. El sentit d'aquesta sessió és explicar contes que no hi ha animals fantàstics, on no hi ha viatges a llocs exòtics, sinó que són les coses quotidianes que els nens i nenes viuen cada dia, però que també són motiu de fer un conte, d'una història, perquè...
O sigui, contes a partir de la vida real.
De la vida real, sí. El conte central serà la llista d'aniversari de l'Anna Manso, i després doncs, ensenyarem altres contes amb unes il·lustracions boniques, també doncs, això, de contes doncs, de la quotidianitat, que també a vegades porta la seva aventura.
Doncs contes normals a partir d'això, del mot normal.
Sí.
Més.
El dimecres dia 16, a les 7 PM, tenim una xerrada amb el Francesc López sobre l'aplicació de la hipnosi per deixar de fumar. I llavors explicarà quins avantatges té aquest mètode, en el qual ell és expert, i quins beneficis doncs, aporta això, no? El fet de deixar de fumar, que són prou coneguts, però com l'hipnosi doncs, realment és un mètode eficient per qui doncs, estigui interessat en deixar el tabac.
Doncs per qui estigui més o menys enganxat o embolicat i pugui deixar-ho, una de les possibilitats a través de l'hipnosi, dimecres dia 16 a les 7
de la tarda. A les 7 de
la tarda. A la Roig i Reventós.
A la Roig i Reventós, a les dues activitats properes. I com a recomanacions, hem portat un llibre del Maurice Sendak, que fa aquesta setmana va morir, amb 83 anys, i és considerat un dels clàssics de la literatura infantil. Aquest llibre que porto, D'on viven els monstros, és de l'any 63, però és que continua sortint en préstec,
es continua
demanant, han fet una pel·lícula fa poquet, és tot un clàssic, no? Parlaven de Charles Dickens, doncs
se n'ha fet molt
clàssic,
de ressò,
doncs, la literatura infantil també hi ha els clàssics, i Maurice Sendak doncs, és un d'ells i ens va morir aquesta setmana passada.
D'acord. D'on viven els monstros?
La història és d'un nen que es diu Max, que un dia doncs, es porta molt malament, la seva mare el renya i li diu, a més, ets un monstre, i ell li diu, doncs et menjaré. O sigui que a sobre es rebota i li contesta, i per tant l'envien a la seva habitació sense sopar. I en aquesta habitació del Max comença l'aventura, se li converteix en una selva, i les il·lustracions, doncs, anem veient com evoluciona, no? Que en aquesta habitació hi ha quatre arbres,
d'acord,
i al final acaba sent una selva i un mar i un oceà, i el Max puja en un vaixell.
Com l'habitació es va transformant,
exacte,
en aquest,
no? És
món.
És un viatge dins de la imaginació del Max, i ell arriba, doncs, en un lloc on hi ha monstres.
Entendos?
I ell es converteix en el rei dels monstres, perquè com que és el que es porta pitjor, doncs ell és el rei dels
d'acord.
monstres.
A partir de la mare,
sí,
que el renya i li diu ets un monstre, doncs la història ens porta a l'habitació de Max,
exacte,
i de com es va transformant en aquest regne imaginari d'ell i ell com a protagonista.
Sí, i llavors, bueno, aquest llibre, no, a part de l'anècdota de la història, doncs és tot un referent perquè és el clar exemple del que seria un àlbum il·lustrat, on les il·lustracions no acompanyen, sinó que són, tenen un pes
específic
en la història, i a més va veient mitjançant, bueno, a mesura que vas passant pàgines, com il·lustració va guanyant importància, fins a que no hi ha ni una sola paraula en algunes pàgines, i després torna a guanyar més espai al text, no? I la il·lustració menys. O sigui que és com tota una evolució.
O sigui, el llibre evoluciona.
Exacte, no? Un text i il·lustració també formen part de la història. Aquest llibre, quan es va editar l'any 63, doncs va tenir crítiques per part de pedagogs, de pares i mares, no, pel fet això, no?
D'aquestes imatges tan...
Sí, dels monstres que podien espantar els nens, d'aquest nen mal educat, clar, això no estava massa ben vist.
Vistes ara?
Vistes ara, no són res. I vistes llavors, el mateix autor deia que molts nens li enviaven dibuixos dels seus propis monstres, i que aquests eren com ninos de peluix. Per tant, que els nens, doncs, no s'espanten amb això, i que de vegades els pares som els que volem sobreprotegir, i que som nosaltres que ens espantem de certes coses.
Més obsessionats realment per altres coses.
Exacte, no? I que pels nens, doncs, una manera d'escapar-se també de les seves pors.
D'onde viven los monstruos? Un clàssic entre els clàssics, autor desaparegut aquesta setmana, ha aparegut també a tots els mitjans de comunicació com un dels referents de la il·lustració infantil, de la literatura infantil.
I si hi ha temps d'un altre...
Hi ha temps d'un altre.
Molt bé. Doncs és un altre il·lustrador, es diu Benjamin Lacombe, és francès, va néixer l'any 82, per tant aquest no és clàssic, però porta el camí de ser-ho, perquè realment està molt, molt ben acollit per la crítica i és tot un referent. Fa un tipus de dibuix molt maco, i aquest conte que us porto es diu L'Herbari de les Fades. És un llibre molt especial, és un conte infantil, però és que és d'aquests que per adults també t'hi enganxes a la primera que el veus. Es tracta d'un científic que el Rasputin és rus, i el Rasputin li fa l'encàrrec de que ha de trobar l'elixir de la immortalitat i l'envien a un bosc. En aquest bosc, doncs, hi ha una sèrie de llegendes, però el científic, doncs, amb el seu caràcter científic, no, doncs, ell hi va i comença, doncs, bueno, a investigar les floretes, a investigar les herbes, i llavors aquí comença a fer com una mena de diari i un inventari de les flors amb tot mena amb tota mena de detalls. Però un dia en aquestes flors troba un petit ésser, una petita fada, i per tant, doncs, aquesta investigació per trobar aquest elixir, ell comença a fer una investigació paral·lela de fades, d'éssers fantàstics que va trobant en aquest bosc i que són precioses. Llavors, bueno, doncs aquí tenim tot un inventari.
Si us haguéssim documentat les il·lustracions, només per les il·lustracions, el llibre ja paga la pena, eh?
Sí,
o sigui que més enllà del que expliqui, més enllà de la història, hi ha unes il·lustracions aquí
magnífiques, amb tota mena de detalls que fins i tot, doncs, bueno, posant-hi imaginació pots pensar que realment no tot això és real, perquè és que té un punt científic tan... I llavors hi ha cartes, no? Intercanvi de cartes, està molt ben documentat dins de la ficció. Oi?
Però és un llibre gran, eh? De tamany important,
sí,
i les il·lustracions llueixen...
Té pàgines també com més transparents, o sigui que si entres dins un món de màgia fantàstic i molt recomanable.
D'acord.
Per grans i per nens, doncs, bueno, a partir de 8 anys, 9.
Entesos. El llibre es diu, tornem-hi?
El llibre es diu L'Herbari de les Fades, l'autor és Benjamin Lacombe, i els textos també són de Sebastián Pérez. I aquest il·lustrador, doncs, també ha il·lustrat una versió de la Blancaneus, ha fet moltes il·lustracions que últimament, doncs, a les llibreries les pots veure, i en uns llibres espectaculars.
Doncs,
de seguida et criden l'atenció visualment.
Doncs es pot trobar a la Biblioteca Roig i Reventós, 11:35. En 15 dies tornarem amb més activitats de la biblioteca. Digue'm.
Sí, vull comentar que a partir de l'1 de juny obrirem la Biblioteca Santiago Rusiñol els dissabtes també, que fins ara acabàvem a l'horari el divendres.
D'acord.
O sigui, acabàvem la setmana el divendres, durant, o sigui, tancàvem juny, juliol
el
i agost.
Doncs ara,
el juny obrirem la biblioteca fins a Sant Joan.
D'acord.
I després tornarem a obrir a partir de l'11 de setembre.
D'acord. En qualsevol cas, tindrem ocasió de recordar-ho, però de moment, dissabtes obert al juny a la biblioteca fins a Sant Joan.
Fins a Sant Joan.
Núria, gràcies. Marta, gràcies.
Gràcies.
Tornem de seguida.